Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Molt bona nit, és dilluns a les 10 del vespre, per tant obrim novament aquesta porta a parlar de sexualitat, una sexualitat que ens arriba a flor de pell i de la mà, com sempre, de la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Avui ens vens a parlar d'un tema que jo crec que serà molt interessant, que és la relació filla-mare o mare-filla.
Exacte.
Com vols començar a abordar aquest tema?
Bé, crec que és important posar llum en aquest tipus de vinculacions, mare-filla, no deixant de banda els homes. La vinculació mare-fill també és molt important i, de fet, es dona de la mateixa manera que mare-filla, el que passa que amb connotacions diferents, perquè es tracta de sexes diferents, no? Es donen conflictes, es donen vinculacions que jo anomeno negatives o males vinculacions, però com que jo sempre recolzo la dona perquè en aquest sentit socialment, històricament, ha estat més castigada, doncs penso que des d'aquí, donant llum a això, doncs també els homes, encara que ho escoltin, encara que no vagi directament a ells, ells també en són part, no? I un home que està despert i que està disposat a investigar, a explorar i qüestionar els models rebuts o apresos, doncs li donarà tanta informació cap a si mateix com pot ser una dona, no? Perquè al final ens relacionem, els dos gèneres som complementaris i hem de saber com relacionar-nos, i per relacionar-nos hem de conèixer bé l'altre, no?
O fins i tot també ajudarà els homes a conèixer més el per què la seva dona o la seva parella actua d'una determinada manera.
Exacte. Exacte, i perquè a vegades es senten culpables o se senten menys tinguts o no valorats, perquè les dones solem projectar, sobretot quan venim amb ferides de la infantesa i de l'adolescència, solem projectar les nostres frustracions en la nostra parella. És recíproc, vale? Però la dona habitualment, com que ha estat més castigada, doncs li és molt més complicat, en aquest sentit, i diré entre cometes, salvar-se d'aquestes negativitats, d'aquestes ferides que anem arrossegant i que inclús a vegades venen més enllà de la nostra mare, del transgeneracional. O sigui, és sanar ferides que venen de lluny i que ens pesen i que ens afecten i que no tenim la possibilitat d'identificar-les o explorar-les perquè no en som conscients, d'acord? Llavors, bé, el programa avui volia enfocar-lo en aquest sentit, a fer un recorregut més o menys pels 5 més importants o més alarmants tipus de vincles amb la mare quan aquests es donen de forma negativa, d'acord? Pot ser que es donin des de l'inici, des del moment del naixement o des de la concepció, si la nena o el nen no han estat desitjats, això ja és una... Ja el nen, el fetus, ja ho rep. D'alguna manera ja ho rep a nivell emocional. Les emocions no es veuen, però estan presents, són una vibració, una energia que està present. Llavors és com quan arribes a un lloc i no et trobes bé, no et trobes còmode, serà perquè l'energia que hi ha allà és com que no casa amb tu, no vibra amb tu. Llavors és el mateix quan rebem a través de la mare, que estan connectats amb ella dins la panxa, rebem influència de l'exterior, les seves impressions, els seus dolors, les seves pors, tot això el fetus ho rep, d'acord? I si ho rep quan està dins la panxa, doncs imagina't quan acaba de néixer, no? Encara amb més... Bueno, de fet, hi ha molts fetus, i això s'ha investigat i comprovat, que no volen néixer, perquè la situació a fora
és tan desagradable o tan violenta per ells,
conflictiva o negativa, que la criatura no vol néixer, i això ja el marca, li marca el moment de néixer, no? És com que l'obliguen. Tot això és camp per investigar, que està molt present avui dia i que ens aporta molta informació que abans ignoràvem o desconeixíem, no? Llavors passem a això, els 5 aspectes de la mala vinculació mare-filla. Jo crec que el més fàcil de detectar és el que jo anomeno la mare perifèrica, val? Aquella mare que està present físicament, però és que com que no hi és la mare absent. La mare que potser té una vida interna, és com, no sé...
Que no està connectada.
No està connectada, o no se sent mare, o no ha après a ser mare, o no ha rebut l'escalfor, la tendresa, el contacte suficient de la seva pròpia mare o de les seves avantpassades, i llavors no és prou mare per la filla. O sigui, la filla, de fet, ho viu com una mare absent. Ha tingut falta de mare. Això a vegades no ens ho plantegem perquè estem acostumats a viure així i ens pensem que és lo natural. Però de natural no en té res. Moltes vegades, en les generacions anteriors, era habitual mare i pare treballar per necessitat. a la postguerra i avui dia perquè, bueno, perquè la dona sembla ser que per mantenir el nivell de vida que volem tenir també ha de treballar. Llavors és com que les dones han après que si treballen perquè els fills no els hi falti res, a la família no els hi falti res, el mateix que el marit, amb això ja com, és com si diguéssim com que ja justifiquen
la seva absència.
La seva absència i la manca de temps, no? Que moltes vegades això no tinc temps. És que no tinc temps. Llavors les criatures es queden a les guarderies, es queden a... Que no passa res si després tu estàs amb la teva filla o el teu fill el temps suficient, amb el contacte suficient perquè aquella criatura rebi les necessitats emocionals més importants, perquè a més ell, clar, per la criatura, per interioritzar que viu en un món en el que pot confiar, necessita el contacte. És vital. Una criatura pot ser alimentada, però si no té contacte, aquella alimentació no, és com que no li arriba, no li fa profit. I les criatures, els llocs aquests on tenen nanos recollits, centres que recullen nanos sense pares o nens abandonats, etc., si no reben contacte, molts acaben morint. D'acord? Per això és tan important el contacte i entendre això...
I el temps de qualitat, no? Clar. No només temps, però que no, sigui temps de qualitat.
I que hi hagi el sentiment d'estimar aquella criatura, de voler-la protegir... Clar, moltes mares no han rebut això o han rebut en petites dosis i llavors elles no saben com transmetre. Hi ha la frase famosa que jo sempre dic, no?, d'un mestre que es diu Arcos, que diu, el que no em van donar, no m'ho dono. El que em van fer, m'ho faig. És una frase que té molta cua, però que a mi sempre m'ha servit molt perquè realment es compleix. Es compleix. Si tu no has tingut amor, no sabràs donar amor. Perquè no el tens, no saps com...
No saps com fer-ho.
Clar, perquè el més difícil de tot, que és un camí que hem de fer tots, vals? Quan no hem tingut aquesta proximitat, aquest contacte, aquesta sentir-nos recolzats per la mare, nodrits per la mare, perquè no és nodrits només des de la boca, sinó emocionalment, no? I aquesta protecció, aquesta escalfor humana, aquest contacte. Això, de fet, això, aquí neix el sexe. La sexualitat sana neix quan has rebut això de la primera dona... I també després del primer home, quan la criatura deixa el pit, llavors apareix la figura del pare i està més present, no? Perquè la criatura es vagi com desenganxant de la mare i es vagi fent un adult, llavors el pare està allà per recolzar-lo, per reforçar-lo, per donar-li tot aquell recolzament que necessita per aquella criatura créixer i desenvolupar la seva part d'autososteniment, de ser independent, de ser autosuficient, no? Mm. Moltes mares, pensant que treballant tenien cobertes o cobrien tota la necessitat de la família dels fills, han sigut mares perifèriques, mares absents, perquè els fills no han tingut el temps per viure amb la seva mare, no? I el més important és quan la criatura ho està vivint així, no? Com que se sent abandonat per la mare. Ell no ho sap veure, però ho interioritza. Ell no sap dir, és que m'abandones. Ell, inclús les criatures, aprenem a negar les nostres necessitats bàsiques per tal de no incomodar els pares, o no veure'ls que estan tristos, o no veure que nosaltres tenim unes necessitats que ells no poden atendre, i com tal que ells no s'enfadin o no es molestin, aprenem a negar les nostres necessitats. I això paguem un preu molt car. D'acord? Llavors, el símptoma més comú d'una nena que s'ha sentit abandonada per la seva mare, o que ha viscut la maternitat, o si la seva mare com un abandonament, la relació amb la seva mare, el més habitual és que són dones que són capaces de donar-ho tot i de fer el que sigui com tal de rebre una mica d'amor.
Per aconseguir.
I llavors, clar, això és un deute que arrosseguem inconscientment. Moltes vegades ho confonem amb enamorament. I no ho és pura necessitat. O sigui, aquesta sensació d'ostres, que és que perdo la noció del temps amb aquesta dona o amb aquest home que m'he enamorat, estic superenamorat. Aquí s'hauria d'investigar, perquè realment és una necessitat bàsica, no coberta, i que ens porta a creure que, a veure, que l'enamorament també és això, no? Perquè l'atracció està basada en una projecció. Jo veig en l'altre coses que jo no tinc en mi. L'enamorament també és un aspecte a estudiar i en profunditat, perquè moltes vegades ens han fet creure que això és realment molt positiu, però cuidado, perquè aquí ens enredem moltíssim, confonem el sentiment de necessitat de sentir-nos estimats o de sentir-nos... Moltes dones es casen per fugir de la família, per tapar un buit que arrosseguen, i quan ja tenen l'edat, l'ideal és buscar
Algú que pugui algú suplantar que pugui, o que pugui...
No, o sigui, és com caure en braços d'una persona externa a la família on li veiem totes les qualitats i totes les llums del món i que creiem que amb aquella relació resoldrem el nostre buit emocional. Però sentint-ho molt, la mala notícia és que aquest buit no, ningú el pot sanar, ningú ens el pot tapar, només nosaltres. Aquesta és una gran veritat que es desconeix i que costa d'acceptar, eh? Costa, perquè sempre penses, a mi no em passarà això. Jo realment el que sento per aquesta persona és amor autèntic. Però clar, si no has conegut l'amor autèntic, és molt difícil encertar. És que, de fet, no és una qüestió de sort ni d'encertar o no encertar. És una qüestió de que la parella, al final, sempre és una forma d'evolucionar i la parella és el mirall que fa que nosaltres anem identificant. Clar que no ens ho han ensenyat, però anem identificant les nostres mancances. De fet, la relació de parella és algo apassionant, però si saps estar al teu lloc i saps com tu fer-te una persona completa i tenir i desenvolupar-te plenament i de forma sana.
No és tant una necessitat de tenir parella, sinó una complementació amb algú que ens
exacte.
Fa créixer.
Exacte. I sent adults, clar, amb una maduresa emocional que estigui present. Per tant, això no ens en podem escapar. Qualsevol altra cosa, doncs bé, no dic pas que no sigui maco enamorar-se, clar que sí. Però normalment allò que ens enamora de l'altre, que això també està molt identificat, és el que després més ens distancia. L'exemple típic és l'home que s'enamora de la dona super fashion, super atractiva i que és no sé quantos no sé què i que és l'ideal de mujer, la quiero pa mi, però després justament aquells homes són els que creuen que aquella dona és de la seva propietat, es tornen gelosos, no deixen que la dona s'arregli perquè tenen por de perdre-la i llavors justament allò que ens enamorava és el que més rebutgem en la parella. I ens tornem desconfiats. És molt típica aquesta resposta, aquesta es dona
aquesta
moltes...
seqüència.
Aquesta seqüència, exacte. Tu m'has dit la paraula. Val? Llavors, en el cas d'aquestes mares perifèriques, creen filles amb una fam d'amor tremenda, tremenda. I crea doncs, una forma de viure compulsiva, en el sentit de que moltes vegades, doncs, quan estàs en situació de sentir aquesta fam emocional que està molt present perquè no sabem identificar, doncs la tapem compulsivament. Pot ser amb una addicció, pot ser amb el síndrome Peter Pan, per exemple, en el sentit de que doncs, ara el nen intern o la nena interna surt a fora i comença... Hi ha un conte que ho reflecteix molt en les dones, no? És la venedora de llumins, la coneixeu? Mm-hmm. La coneixes, Gemma?
Sí.
De fet, els contes a mi m'encanta perquè simbòlicament ens ensenyen moltíssim, porten una càrrega tremenda de com ens comportem, de formes de comportament i formes de viure que estan a l'inconscient col·lectiu, no? De fet, la venedora de llumins, ho explicaré per sobre, perquè entengueu la simbologia, és una nena pobra que descobreix que pot comprar llumins a unes caixes de llumins a uns diners i vendre'ls més cars. Llavors és Nadal, fa fred, és hivern, la nena està allà amb un raconet intentant vendre els seus llumins, no? Però ningú li compra. D'acord? Llavors, al final, doncs, bueno, ella es queda allà morta de fred, es va congelant, de fet, al final es mor. I ella, però, bueno, al final decideix doncs, anar encenent llumins, almenys pensa això, m'escalfarà una mica. D'acord? No tinc llenya, no tinc res, no tinc casa, però... almenys encenent llumins. Cada cop que encén un llumí té com una visió i té imatges de doncs, un lloc calentó, una casa plena de, doncs, no sé, una taula parada,
de
plena de menjar, es consumeix el llumí i s'esvaeix el somni o la idea, no? Torna a encendre un altre llumí, s'imagina doncs, amb una mare que l'estima, que la té allà calentona, amb un vestit nou, etc. No? Cada llumí que va encenent és com...
Sí, sí, anar deixant anar la seva imaginació amb l'ideal de la seva vida.
Exacte. Llavors, què ens diu el conte? Què ens està dient? Que moltes vegades les dones ens han educat per encendre llumins. O sigui, tenir un
somni
blau,
sí.
Jo què sé, qualsevol cosa, no? Que ens agafem allò, però el llumí s'acaba. Què ens diu el conte? Que la nena no ha tingut una mare, ni ha tingut una formació, ni la seva mare li ha donat un llegat per saber com sobreviure ella mateixa. Si ell hagués tingut això, s'hagués aixecat d'allà i se n'hagués anat a buscar el que fos com tal de no morir de fred.
De sobreviure.
Com tal de sobreviure. Llavors, les dones adultes que han tingut una nena ferida perquè han tingut una mare perifèrica o una mare absent, normalment no estan en contacte amb la seva força primordial. val? De fet, la nena interna és la força primordial. És una força que no es perd mai, però la tenim tan adormida, com que no l'hem despertat mai, com que hem viscut amb unes carències que no ens han deixat desenvolupar-nos en contacte amb aquesta força, confiant en nosaltres mateixes i tenint un autoconcepte fort, doncs ens morim de fred. O ens anem morint cada dia una mica, que això també ho he dit en algun programa, d'acord? Llavors, perquè vegis la vinculació mare-filla com n'és d'important en el desenvolupament de la dona i la seva maduresa i la seva relació amb el seu jo adult, el jo dona. Si la dona no ha tingut una mare que l'hagi... Clar, les mares que s'han desenvolupat en els últims segles, gràcies a l'Església, són mares amb moltes carències. Com a exemple, no ens han servit, pràcticament, en general, no ens han ajudat a treure aquesta força, la força femenina, que és impressionant i que la dona en si mateixa desconeix, perquè no sap com anar a buscar-la. No hi ha el camí, no hi ha el referent.
Perquè s'ha tapat, no és el que hem dit. Tot el que era femení s'ha tapat, s'ha desprestigiat, s'ha anul·lat.
I sobretot la seva sexualitat, que és la seva força primordial. Precisament la sexualitat és important per això. Perquè si una dona no té una vinculació sana amb la seva mare, la seva sexualitat tampoc es podrà desenvolupar. Perquè ja la relació amb la seva pròpia corporalitat, amb el seu propi cos, ja queda sesgada, ja queda anul·lada o ja queda minvada. Llavors, clar, tota dona que no ha pogut tenir un contacte positiu, amorós, delicat, festiu, alegre amb el seu propi cos, encara no coneix la seva sexualitat, ni quina és la seva relació amb el plaer. La relació amb el plaer la coneixem a partir de la relació del contacte amb l'home, que ell ens dona el model, que nosaltres llavors ens seguim o hi encaixem, més o menys, fins que ens avorrim. Val? Perquè, evidentment, només amb la còpula i arribant a l'orgasme, la dona, realment la dona, que es reconeix a si mateixa i es valora i s'estima, ella sap que no en té prou. I la dona és molt més que tot això. D'acord? Vale. Un altre aspecte és la relació mare-filla on hi ha competència i rivalitat. Que això també es dona molt sovint. Habitualment, bueno, per múltiples causes, una mare a lo millor no desitja una filla i desitjava un fill, o què sé jo, la seva relació amb, doncs no sé, amb la seva mare i amb les seves germanes, doncs ha sigut també disfuncional. Llavors, quan aquesta nena, això passa normalment quan la nena ja es fa adolescent, quan es comença a desenvolupar, la mare percep aquest desenvolupament i aquesta
creixement,
joventut, creixement i desenvolupament del cos com una amenaça. D'acord? Llavors ho viu com, sobretot a l'adolescència, ho viu com se sent vulnerable respecte del seu cos, perquè ella ja és gran, ja comença a perdre la joventut o veu que la seva filla és jove i representa tots aquells valors que són apreciats a la societat, no? Jove, bonica, etc. La pell tersa, això, alegria natural, flexibilitat... D'acord? La mare es confronta amb el seu propi cos, que potser ja ha perdut totes aquestes qualitats i llavors està en competència. Val? Però també hi ha altres tipus de competència, doncs competència pel marit, d'acord? Si la filla és la gran, el marit
o la nostre, nineta o la dels nineta ulls del pare,
la mare ho viu com una
competència. Directa, sí.
Llavors es crea una relació on cada una intenta fer-ho millor que l'altra. Doncs a veure qui és la més maca, o qui és la més esplèndida, o qui és la més graciosa, o qui és la més afectiva, i estan sempre com si haguéssim un partit de tennis o de ping-pong, no? Que passa que n'hi ha sempre una que és la que perd, perquè no sempre guanya una, sinó que llavors això genera una manca d'autoestima molt gran en la filla. Amb la mare també, perquè segurament ja la té, perquè si no
necessitaria... No arribaria en aquesta confrontació.
Exacte. Però sobretot la filla creix amb una inseguretat important. És més, una altra forma de vinculació negativa és aquella mare que està sempre... Saps la madre me tomen todo? Uh-huh. No sé com es diu en català.
Que es posa amb tot, ja
que
està.
Que es posa amb tot. Sí, m'encanta perquè ets superpràctica.
Clar, és que a vegades no hi ha una traducció simultània. És allò...
Sí, busques la traducció simultània i al final és dir-ho d'una altra manera més planera.
Sí.
No? Més col·loquial. Doncs això, les mares que es fan intromissió a la vida de les filles i volen viure a través d'elles, d'acord? Són aquelles mares xafarderes que sempre estan controlant si fas, si no fas, que generen una filla molt insegura perquè aprèn que si no és amb l'aprovació de la mare, ella no pren decisions. Es produeix això, no? Una filla amb un autoconcepte molt, molt dèbil, insegura, i que sempre està buscant l'aprovació de la mare. Ella no és conscient, però la mare està allà inclús vivint la seva vida a través d'ella, perquè o s'avorreix o no treballa i, bueno, doncs, amb la filla té una forma de vinculació disfuncional, evidentment, però també molt perversa, no? En el sentit de que intenta viure una vida que potser ella no ha pogut viure, però que està mermant moltíssim la capacitat natural de, i sana de desenvolupar-se com a filla, no? Perquè no la deixa escollir, no la deixa triar, la controla, està basat en el control. D'acord? Llavors això porta, doncs, a dones que estan sempre enganxades a la mare, o és allò de la mamitis aguda, no?, que diuen. Es dona en aquests casos. Una altra forma de vinculació negativa, ja anem agreujant una mica el vincle,
carai,
el tipus de vincle, és aquella mare que també hi ha un conte, que es diu Melissa, que ho explica molt bé aquest mecanisme. I és la mare, no vull dir-ho així, però bueno, és com que vampiritza a la filla. Per exemple, mares que se senten incapaces, que sempre estan malaltes, que sempre estan queixant-se, que es victimitzen. Llavors troben la filla, en una de les filles, a vegades també els fills, eh? Però els carreguen de responsabilitats que elles no poden complir perquè els corresponen a elles. Llavors la criatura rep des de molt petit o petita un excés de responsabilitats, una càrrega molt important que no li pertoca en absolut. Fins al punt que s'arriba a creure que és indispensable. D'acord? Llavors fa que aquella persona es cregui indispensable en tots els aspectes, llavors viu sempre de cara als demés. Si els demés no estan satisfets, ell no està content o feliç, no se sent bé. Es creu indispensable, li fan creure que si ell no està controlant tot i no s'ocupa de tot, allà passarà alguna cosa, la seva mare es morirà o li passarà alguna cosa. Com si hagués més un bon càstig, no?, de que de petit o de petita et fan entendre que és indispensable que tu facis una sèrie de coses que et corresponen i tu creus fins al punt de que deixes de viure la teva vida per viure de cara en fora. Em trobo moltes dones que han sigut vampiritzades en aquest sentit, no? Per les seves mares, eh? No puc, o és que tinc molts fills i jo no tinc més temps. A vegades es donen mares absents, val? Que tenen una vida de cara al marit només i que llavors doncs, no tinc temps. I amb l'excusa de no tenir temps, o que treballen tot el dia, doncs també aprenen a vampiritzar i carreguen a un, si tenen més fills, amb una de les filles o amb un dels fills, val? Aquesta, bueno, aquest xantatge emocional, perquè és xantatge emocional, fins al punt que aquella criatura s'acaba creient que si no ho fa és culpable, o és dolenta, o no estima la seva mare. És molt gruixut, però realment es dona molt sovint. I hi ha gent, no, esclar, és que és la meva mare, me n'he d'ocupar.
Clar, jo ara estava pensant en el tema de la filla, de com viu ella després les relacions sexuals. Clar, pot ser que ella, si està acostumada a donar, no acabi ni gaudint.
No gaudeix. I això hi ha un nombre més gran del que ens pensem de dones que han viscut amb aquesta... Clar, se'ls dona una responsabilitat que no els pertoca i, com que s'ho creuen, els donen un rol que, de fet, no és seu. No l'han pogut triar lliurement. I quan són grans, continuen així pensant que és el que han de fer. Aquestes mares que realment se senten mares i no poden deixar en absolut els seus fills i els hi arreglen tot i els hi solucionen tot i es preocupen constantment per ells perquè és que no tenen vida, no tenen vida pròpia. Llavors, l'única manera és ocupant-se de tothom i fent-se càrrec del marit i de tot. O sigui, s'ho carreguen tot. Són aquelles dones eternament cansades? Segur que n'has vist?
Sí.
Doncs és el cas. Sempre estan cansades. Clar, no tenen temps per elles. Ho han après així i, a més, se senten completament identificades amb aquest rol, com que és el que realment han de fer i estan, vamos, són les primeres, eh?
Clar, jo aquí també veig, que no sé si entra dins d'aquest programa, que aquest rol també es pot acabar agafant quan la mare, per exemple, es mor.
També, sí.
No? De dir, ostres,
mor,
la meva mare...
O es fa gran i un dels fills o una de les filles...
Agafa com les regnes de la casa.
Agafa les regnes, exacte.
De dir, la mare feia això,
sí,
feia l'altre i feia l'altre, doncs jo també ara em toca a mi agafar aquesta responsabilitat quan realment no és així.
No és així. Perquè, a més, això passa sovint també, no? La mare o el pare es fan grans o un d'ells es mor, es queden sols i llavors és com que se senten invalidats, com que invalidats i invàlids. I per por a quedar-se sols, doncs fan el xantatge emocional. Ai, filla meva, és que jo no puc, és que jo no... I potser estan sans, però jo no vull quedar-me sola. I clar, i aquí, com que no ens preparem per recórrer aquesta... Clar, d'abans també la família era molt més extensa i més o menys entre tots cuidaven.
Però sí, o moltes vegades vivien junts en la mateixa casa.
Exacte.
I es camuflava una cosa amb l'altra.
Exacte, i tothom hi col·laborava, no? Ara no, ara vivim, primer, aïllats, i segon, clar, no tenim més remei que portar-los en residències, on es moren de pena i de tristesa. I es desconnecten, òbviament, perquè tota aquesta qüestió de l'Alzheimer i la demència... És més que res que la gent es desconnecta perquè no pot viure amb aquest desamor tan gran, no? I que la societat els rebutja, que no se senten útils, que senten que la seva vida ja no té sentit. El més fàcil és desconnectar. És injust que els grans, que haurien de ser els savis, els coneixedors, els respectats, que tenen l'experiència de vida, etc., se'ls relegui a un lloc perquè s'acabin de morir. Realment és incoherent, però fins a la mèdula. I realment, on estem, on anem a parar, que estem permetent que això passi, no? A més, una altra cosa, també l'educació ha portat a entendre que els fills s'han de fer càrrec dels pares. Sí, però quantes maneres tenim d'evadir-nos d'això, no? I més amb aquestes relacions que hi ha, aquests vincles tan... que hi ha tantes ferides pel mig, que estan invisibles però que estan allà presents i que actuen, evidentment que actuen, perquè que sigui inconscient no vol dir que no hi sigui. És com la gravetat. No la veiem, però existeix,
yes.
Que sí. Doncs és el mateix. Llavors, clar, és com perquè ens plantegem i ens qüestionem si realment el nostre model de vida és el que desitgem. Volem això per nosaltres?
És a dir, no passa res en aquestes persones, per exemple, que han agafat les regnes de dir, escolta, a mi no em toca, o ho hem de convertir, o aquestes no són les regnes de casa meva o de la meva vida.
Un s'ho ha de saber respectar, en el sentit de s'identifica que és un mecanisme de control o que és una manipulació emocional, clar, moltes vegades ho fem a contracor, i això és el que genera molts càncers, també. De dones que s'han de carregar amb un pare o una mare que, en el fons, odien, i dic odien entre cometes, no? Inconscientment, vull dir que ho fan a contracor perquè és que realment no ho fan d'acord. I quan no ho fas d'acord, l'enfermetat segur que apareix en algun moment si això ho mantens durant anys. Els fills, per no sentir-nos dolents respecte dels nostres germans, que potser sí actuen i estan convençuts que han de fer alguna cosa, però potser jo no ho sento i per no fer el lleig decideixo seguir la corrent. Però realment no m'estic respectant. No m'estic donant el permís, no estic respectant, honorant el meu sentiment. És molt important que si decidim alguna cosa ho fem d'acord, perquè si no hi ha alguna cosa que ens obliga, hi ha alguna cosa que ens empeny i això ens fa infeliços. I si som infeliços ho farem les coses de forma...
Que tot anirà envoltat d'aquesta àurea negativa.
Exacte.
I d'infelicitat.
I que ens farà mal.
Clar.
I que tampoc farem cap bé i que tampoc no resoldrem res, perquè el conflicte segueix allà latent. Entens? Moltes vegades les coses es compliquen quan volem fer alguna cosa per...
Bueno,
ja m'encarrego jo. Vale? Algú assumeix el paper aquest. A totes les famílies hi ha algú que li toca assumir aquest paper. No? Llavors, clar, si no és conscient, si no és triat lliurement, entrem en conflicte amb nosaltres mateixos i ens estem fent molt de mal. D'acord? Per això és important identificar aquesta vinculació amb els pares, amb els progenitors, perquè ens enganyen moltíssim, ens tenen molt... molt com que ho hem d'assumir, ho hem d'acceptar, perquè hem de ser persones madures i grans i hem de ser...
I que molts pares, jo crec que ho exterioritzen, dient en els fills de jo et vaig cuidar i per tant tu tens l'obligació de cuidar-me a mi,
sí,
quan sigui gran.
Sí, això, aquesta és l'herència que portem. I clar, i moltes vegades doncs, la gent ho assumeix i sense protestar, no? Que a vegades, vamos, és de vida o mort. És diferent, no? Però si tens l'oportunitat de poder-ho revisar i saber i identificar on estàs tu per prendre la millor decisió que no et perjudiqui, doncs evidentment s'ha de buscar. El més fàcil és, bueno, veieu, pues ja ho faig, mira. Però clar, llavors la nostra vida és un càstig més que una altra cosa.
Mm-hmm.
Ens aixequem al matí i...
I no tens ganes de viure aquest dia que se t'obre al davant.
Et connectes amb les emocions que estan aquí rondant, ens estan rondant, però que no arribem a identificar, és un malestar que es va extenent, que anem aguantant, que anem suportant i que al final ens acaba fent mal, d'alguna manera o altra, a nivell ossos, a nivell una enfermetat, a nivell el que sigui.
Molt bé. Hem parlat de tres tipus de vincle mare-filla.
Hem parlat de la mare perifèrica i absent.
La que hi ha més competència i rivalitat i la que vampiritza la filla.
La que vampiritza o la que està la intrometedora, la metomentodo.
Perfecte, així són les quatre.
Intenta viure la vida a través de la filla, no? I l'últim, que potser és el... Jo considero que és el més dolorós, és quan hi ha un confrontament constant mare-filla. Normalment es dona amb caràcters molt semblants, val? O molt oposats. Però normalment és una desqualificació constant. Això és molt dolorós perquè, evidentment, impossibilita la filla tenir un desenvolupament sa i harmònic, sobretot amb ella mateixa, d'acord? I de cara a les altres dones, inclús a la resta del món, no? Com se socialitzarà serà una persona conflictiva, perquè porta el conflicte ja
integrat.
Llavors és una relació molt dolorosa que sempre hi ha doncs, l'enfrontament, no? L'enfrontament, la desqualificació, doncs, Tomàs, doncs, no sé què... Doncs.
Això potser es deu també a vegades quan la mare s'ha fet una idea del que hauria de ser la seva filla.
Clar.
I no respon, perquè la filla evidentment té el seu tipus de caràcter i és diferent de persona que no pas de la seva mare.
Sí, i normalment són mares enfadades que projecten la seva frustració no identificada, la seva insatisfacció, la seva mala relació amb els homes, amb la parella, amb el marit, amb el seu propi pare. Llavors han après i han interioritzat aquesta forma de... Perquè ho han après com a model, és que tot ho aprenem. El problema és que ho interioritzem de molt petits i després ja, com que ho hem normalitzat, no ho podem identificar. És molt complicat, sense ajuda és molt complicat. Clar, en aquest cas és molt fregalant, no?, que hi hagi una rivalitat tan... Més que rivalitat és confrontació directa, de fer-se maldat, d'insultar-se, de desvaloritzar-se... Clar, això fa molt de mal, molt. La mare ja ho té interioritzat, però per una criatura, encara que sigui adolescent, l'estan negant constantment. I, evidentment, doncs aquí s'afecta d'una manera molt violenta. I fa mal, clar que sí, fa mal. Però clar, llavors nosaltres sense voler, sense donar-nos en compte, ho reproduïm, encara que sigui d'una manera més potser subtil, però aquesta agressivitat o aquesta forma d'impressionar els altres o de confrontar l'altre com a cuirassa defensiva al final és, perquè vas amb la llança, vas a matar abans de que t'invadeixin. I a vegades no té raó de ser tampoc, val? Però és una forma de defensa, vull dir, darrere s'hi amaga una persona molt, molt, molt vulnerable. I a vegades ens fa por aquesta persona inclús, no? Però és la forma d'amagar i protegir-se perquè se sent molt, molt vulnerable. És a dir, és tot el contrari del que semblaria, no? Aquestes persones tan agressives, en el fons, estan molt ferides.
Clar, i això repercuteix a la relació que pot tenir després la filla amb la seva parella i, evidentment, això afecta a la seva vida sexual.
És més... inconscientment buscarà persones o buscarà parelles que mantinguin aquesta confrontació, saps? Però és inconscient. Clar, també és important revisar després el model d'home que hem interioritzat segons el nostre primer home, que és el pare, que l'altre dia ho comentava, una relació amb l'altre gènere. Si hem interioritzat un model de pare determinat, que és com ha sigut el nostre pare, encara que aparentment trobem algú que no s'assembla de res, al final, després dels
tots
primers temps...
Tots els testos s'assemblen a les olles, no diuen? Sempre hi acabaràs trobant alguna cosa.
Perquè és el que ens sembla natural, perquè és el que coneixem. Llavors, encara que siguin mecanismes inconscients, estan allà, servits, en bandeja. Llavors, clar, per reparar aquestes històries, ens trobem amb personatges amb els que es pot reparar, però com que és inconscient, no ho reparem. I aquí, doncs, o et resignes... i vius tota la vida doncs, infeliç i acceptant una parella doncs, perquè et convé, perquè tens una estabilitat que no la vols trencar i vas tregant i evidentment la sexualitat és el primer que se'n ressenteix.
Sí, però també cal que la parella també vulgui mantenir aquesta confrontació.
No, la separació, clar. No, però per exemple hi ha dones que potser porten molta ràbia acumulada que no han pogut expressar, perquè la ràbia s'ha d'expressar no de forma destructiva. Hi ha una forma de fer-ho, controlada, però que s'ha de fer, la ràbia s'ha d'expressar, és com la tristesa, s'ha de poder expressar. I llavors, com tal de no desestabilitzar la relació, fan un paper. El paper de niña buena, que també és el que s'ha après, no? Enganyant-se a si mateixes, perquè també és un mecanisme inconscient, però per no perdre l'estimació o la companyia o l'estabilitat que té amb aquella parella. És a dir, que ens enganyem molt quan no podem identificar aquesta forma d'aprendre com ens relacionar amb nosaltres mateixos. Per això tot comença per sanar-se un mateix, sempre. Qualsevol cosa que vulguem arreglar a la nostra vida, i més la parella, ens hem de conèixer, hem de saber què és el que ens està faltant, què és el que ens ha, no hem tingut, i anar-ho a buscar per nosaltres mateixos, perquè si no ho estarem buscant sempre fora. I el que trobem a fora, per més bonic que sigui, romàntic i perfecte, deixa de ser perfecte.
Simplement reconèixer a quin tipus de relació això, mare i fill, hem tingut, això ja suposa un avançament, simplement detectar-ho, acceptar-ho potser, i després ser conscient de les conseqüències que això pot portar?
Sí, podem ser conscients a nivell mental, val? Perquè intel·lectualment moltes coses les entenem, però no és suficient. Hem d'aprendre a veure nosaltres mateixes o mateixos com estem repetint aquests esquemes o aquests tipus de vinculació, val? Que, torno a repetir, és la forma que ens relacionem amb nosaltres mateixos. Per això jo dic que és molt important saber com ens parlem interiorment. A vegades portem un jutge a dintre, un butxí que ens està jutjant, perquè ens han educat a partir d'uns judicis. S'ha de fer això, d'unes normatives, de vegades marcials. Les persones molt religioses han sigut marcials i molt fredes. D'acord? En aquest sentit, és una exigència, abans que res, no? T'has d'adaptar a aquest model, has de ser com aquest model. Des del moment que t'has d'adaptar a un model i no pots ser tu mateix, ja t'estàs perdent. Ja estàs creant una imatge o un personatge des del que relacionar-te amb el món per no perdre l'acceptació i per no ser rebutjat, però perds el contacte amb el teu instint natural i sobretot la dona. Jo sempre ho dic, dona, connecta amb el teu instint natural perquè és la teva guia més important i no és on està la teva força i la teva llum. Clar, hem après a decidir i a identificar-nos amb models apresos que no som nosaltres. Llavors, clar, ens traicionem, ens castiguem sense saber-ho.
Hi ha altres opcions, hi ha altres camins.
Clar, el camí de saber qui som, val? I acceptar-nos. Perquè, clar, si hem après a ser violents, doncs primer hem d'acceptar bueno, que som violents o violentes, però que això pot canviar. Si la relació amb la mare no està sanada, no podrem perdonar que siguem... Sí, que aquesta violència, ens tractarem malament, ens sentirem culpables, perquè el mecanisme de culpabilitat és una cosa que està molt estès a la societat. Seguim la tendència general, com els vents, no?, que van amb un ramat i tots estan calentons allà dintre, perquè no ens ho qüestionem, i ho fem perquè és un mecanisme après. Vull dir que moltes vegades no tenim aquesta capacitat de qüestionar, perquè tampoc ens l'han ensenyat ni ens l'hem plantejat. Clar, tot això porta problemes i porta exposar-te i porta compromís de mirar-te endins, i tot això la gent no ho vol fer, té por de patir, però tampoc té solució si realment no prens la decisió de fer-ho. I pateixes, sí, pateixes quan veus el que hi ha, però és l'única manera de sortir-ne.
Que al final, és un patiment que al final de tot del túnel de patiment veus la llum.
És temporal, a més a més.
Clar, que et porta més a ser més feliç, a ser més tu, clar, a conèixer-te, a poder gaudir més de tot el que t'envolta, de la teva parella, de la teva sexualitat.
La felicitat és això, és poder connectar amb la teva pròpia naturalesa, el teu propi instint, que t'està dient en cada moment, encara que tu no el sàpigues escoltar, què necessites, què no has de permetre, on posar límits, saber dir no. Sobretot la dona, que no sap dir no. I després quan diu sí, no sap ni per què ho diu. Però és que si no saps dir no, no podràs dir sí des del cor, saps? Perquè al final tot això només ho podem fer quan realment veiem que ho hem de fer del cor. Perquè si no hi ha aquesta emoció de cor, hi ha un exercici que jo ensenyo, que és fantàstic, és supersenzill, perquè una de les coses més difícils és saber-nos donar amor. Val? O sigui, donar-te la tendresa que no has tingut, omplir aquest buit emocional, aquesta fam que dic jo, que ho deia la Pinkola Estés, este hambre emocional que ve de llunyíssim, de tota l'estirpe femenina, la masculina també, però més la femenina, és impossible d'omplir si realment no hi vas a fer-ho. És com la sexualitat. Si realment no hi ha sexualitat a la teva vida, si no hi ha contacte amb el teu cos, si no hi ha carícies, si no hi ha moments per tu mateixa, per acariciar-te, per conèixer-te tu mateixa, per descobrir on està el teu plaer, la sexualitat és una experiència passatgera. No satisfà fins al punt que ha de satisfer, perquè és una energia que si no la coneixem i no la conduïm, ens porta. I normalment ens porta on alguns demana que anem, però no perquè hi anem nosaltres per voluntat pròpia i per gust propi i per elecció lliure. O sigui, les dones han de ser les propietàries del seu plaer. I dir això no s'entén encara.
Costa, hi ha un treball aquí que s'ha de fer encara molt al darrere, que és el que hem dit en altres programes, que s'ha de fer ja directament, potser les escoles s'hi haurien d'implicar d'una manera o una altra, a nivell familiar també s'hauria de tractar d'una altra manera, i això ens portaria a un altre tipus de dones, a un altre tipus de creences, i que això milloraria molt.
Clar, per això sanar aquests vincles amb la mare és tan vital, perquè sense això no canviarà res. Anem reproduint i perpetuant.
Hem de curar una ferida, no simplement ficar-hi una tirita.
Ah, exacte. Això de la tirita a mi sempre m'agrada molt. A vegades amb la parella és això, és una tirita. I clar, la tirita s'ha d'anar canviant, però no acaba...
Sempre acaba sortint la sang, sempre acaba la ferida no està cicatritzada.
Val. Doncs bé, amb això jo crec que podem finalitzar el programa.
Home, ja tenim deures,
eh? És important entendre, sí, que per sanar la vinculació amb una mateixa, el jo adult, que ho hem de fer des del jo adult, vull dir que és com fer un dol també, no?, per lo que no hem tingut, però des del jo adult. Si no és així, tampoc no confiarem en els nostres instints, d'acord? Perquè anar enrere ens representa tocar la ferida. D'acord? Llavors, és important que des del jo adult hi hagi aquesta consciència i que tinguem les eines, o busquem les eines, per poder sanar aquest vincle i després començar a créixer de forma sana, com hauria d'haver crescut, de fet, com a criatures, no?, com a infants. Mm-hmm. Llavors, eines n'hi ha, i mecanismes n'hi ha, i mètodes n'hi ha, vull dir que les possibilitats hi són. I a més, el que torno a repetir per acabar, l'energia primordial que ve del nen intern, que és qui som realment, i que és la sexualitat, que connecta amb la sexualitat, perquè pensa que l'energia sexual està a la base de la columna, els primer i segon chakra, centres energètics que tenim tots al cos, no?, encara que no es veuen, però hi són, i està demostrat, vull dir que no estic inventant res. Aquesta energia no es perd mai, sempre hi és. No es perd ni se'n va mai. Imagina't, aquesta capacitat la tenim absolutament tots.
L'hem de deixar aflorar i no limitar, no?, com moltes
vegades.
Primer
hem de buidar-nos de tot el que ens sobra perquè després això pugui fluir de forma natural.
Perfecte. Doncs escolta, Roser, ens has obert aquí un altre front per poder arribar a una sexualitat plena i a trobar-nos a nosaltres mateixes. Per tant, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Gemma.
I ens retrobem dilluns vinent.
Ens retrobem. Molt bona nit.
Bona nit.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.